El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia ho fem possible des de fa 86 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 86 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb tres novetats i un nou títol del cicle de cinema infantil en català i a l'agenda una nova sessió d'òpera per la setmana vinent.
També tindrem el nus de la pel·lícula, que és la petita tertúlia en la que parlem de pel·lícules al voltant d'un tema. Avui, els fenòmens meteorològics.
A l'actualitat parlarem de la possible retirada d'un actor i de les primeres informacions al voltant dels Premis Goya 2025.
I acabarem amb el concurs on volíem saber quina superproducció de les que heu vist considereu més espectacular.
Comencem, doncs, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, segons un estudi encapçalat per la Universitat Pompeu Fabra, només el 7% de les facultats de comunicació de tot l'estat espanyol treballen la desinformació, allò que coneixem com a fake news, a través d'assignatures específiques.
Realment és un tant per cent baixíssim.
Per preocupant.
Tant, totalment. La idea és constatar que els són, de fet, els propis alumnes d'aquestes facultats els que estan més preocupats per aquesta manca de rigor, perquè, de fet, estem parlant de l'ofici de periodista, que ara podríem aquí fer un debat que ha canviat molt, moltíssim, però que bàsicament un dels grans problemes i amb el que s'ha de lluitar és amb aquesta desinformació. Per tant, és un tema, com ara deia en Jordi, molt preocupant. Què us recomanem a partir de tot això? La Cortina de Humo, estrenada l'any 1997 i dirigida per Barry Levinson. És una història al voltant del president dels Estats Units que inventa una guerra per actuar-hi com a heroi i salvar la cadira presidencial. La podeu veure a Movistar Plus, Prime Video, Apple TV i Rakuten.
Auronix Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Si vemos cuánto tiempo estarás ahí.
Aquí tienes tu pasaporte y el billete.
Solo de ida. Hasta que no nos des las coordenadas del Jordano, me darán sacarte.
Haibala Ahmed Yadali, buscado por la CIA, la DGD, el MI6, el CNI. Se dice por ahí que ya eres una leyenda. Ahora mismo estamos más interesados en localizar a Jordano.
¿Queréis eliminarlo? Puedo hacerlo.
Estaba en la casa del Jordano.
¿La quieres?
Tendrás que disciplinarla.
Me gustaría conocer a mi señora Jordano. ¿Vive cerca?
Nadie sabe dónde vive. ¿Por qué te interesa?
Porque es nuestro líder.
Te casarás con quien te ordenen.
Vengo a trabajar.
Tú has venido aquí para servir al Estado Islámico.
¿Cómo voy a casarme con un hombre que no conozco? Si no te toca lo que quieres, quiere lo que te toca.
Entrando en 5, 4, 3, 2, 1.
¿Qué está pasando?
¿Para quién trabajas?
Obrim novetats amb això que escoltàvem, Raqqa, que és una producció espanyola d'espionatge i que s'emmarca dins del gènere del thriller, sobre terrorisme. Es va presentar dins la secció oficial del Festival de Cinema Europeu de Sevilla, que fa pocs dies es celebra, i el rodatge va tenir lloc en diverses localitzacions de Casablanca, Marràqueix i Navarra. La pel·lícula està basada en una novel·la titulada Vírgenes y Verdugos, de Tomás Bárbulo, que a través d'una història d'espies mostra el paper que pot tenir una dona en els carrers d'una ciutat quan aquesta ciutat és molt i molt perillosa.
Què ens explica Raqqa? Ens trobem a l'epicentre del terrorisme islàmic, als carrers de la ciutat siriana de Raqqa, precisament d'aquí ve el títol de la pel·lícula. Es reuneixen una espia saharaui de la intel·ligència russa i una infermera de Ceuta, el servei secret de l'Europol. Tots dos estan infiltrats per caçar un líder del grup terrorista de l'ISIS. En un escenari en què les execucions sumàries són el pa de cada dia, l'esclavitud de les dones persisteix i es provoquen bombardejos continus, aquesta parella haurà de complir aquesta missió tan perillosa. En el repartiment hi tenim Álvaro Morte, Amina Al-Hamani i Abdelatif Huitar, entre d'altres. El director Gerardo Herrero, que va debutar el 1998 amb Al Acecho, i altres títols que ha fet al llarg de la seva carrera són Bajo Teràpia, El Asesino de los Caprichos o La Playa de los Ahogados.
Bienvenidos nuevos alumnos a la Universidad de SIS. Aquí pueden esperar lo inesperado.
¡Ah! Eres verde.
Es verdad. Señorita
Elfaba
compartirá cuarto con la señorita Galinda. Ah.
Por cierto, te he dejado sitio.
¿Esto te parece justo?
Pues claro que no. Me prometieron una suite privada. Pero gracias por preguntar.
Tal vez se hayan dado cuenta de que soy uno de los últimos animales profesores de SIS. Hubo un tiempo en que la vida en Oz era diferente.
Alguien debe decirle al mago que los animales están en peligro.
Por eso tenemos un mago. Porque nadie...
¿Qué?
Porque nadie se merece burlas. Y ser menospreciado. Ni que le digan que se calle.
Tú has provocado todo lo de antes. ¿Cómo lo has hecho?
Algunos somos diferentes. El maravilloso mago de Oz la convoca a la ciudad de Esmeralda. ¡Ven conmigo!
¿Pero qué dices? ¡Es tu momento! ¡Venga, vale! Esto y con lo que sea.
Yo soy Oz, el grande y poderoso.
Algo malo está pasando en Oz.
La mejor manera de unir a la gente es darles un buen enemigo.
No tiene ningún poder.
Por eso te necesito a ti. Traedla ante mí.
¡Nos supera!
No tengo miedo. És el mago qui debería...
Doncs vinga, canviem totalment de registre, eh? Abans teníem una notícia d'espies ambientada doncs, en un país amb molt de conflicte i amb el terrorisme de fons, i ara aquí ens n'anem a una producció nord-americana que ens transporta en un món màgic. Estem parlant del món d'Oz. Eh?
Molt curteta.
160 minuts de durada, és a dir, si us agrada, disfrutareu molt, si no, se us pot fer una mica llarga. I, en fi, ens transporta, doncs, com us dèiem, en aquest món màgic que relatava el llibre de Frank Baum i que ha tingut tantes i tantes adaptacions, la més famosa de totes, ja ho hem dit més d'una vegada, la de l'any 1939 amb Judy Garland de protagonista, i aquest nou producte té, hem de dir, un precedent, perquè segurament el nom Wicked a tots us sonarà.
Sí.
Té un precedent a l'escena teatral, que és una obra que es va estrenar l'any 2003 amb el mateix títol, Wicked, i que està basada en la novel·la de Gregory Maguire titulada Wicked, la vida i els temps de la malvada bruixa d'Occident. Bé, hem de dir que el musical ha estat tot un fenomen I, en aquest cas, l'argument no es centrava en la nena Dorothy, sinó en la bruixa de la història. És a dir, malgrat ser una adaptació o basada en aquesta història, no aneu a buscar la mateixa de referència de l'any 39, perquè és bastant diferent.
No, aquí el que farem és explorar, precisament com deies, els orígens d'aquesta malvada bruixa de l'Oest, com es va convertir en aquest icònic i malèvol personatge, i també la relació que té amb el resta de tots els que viuen i transiten per aquell territori màgic. Cal dir que està considerada, a més, malgrat aquests 160 minuts, està considerada la primera part de tot un muntatge, i per tant ja s'ha anunciat que és molt possible i gairebé segur que l'any 2025 hi haurà una segona part. Això sempre dependrà també de l'èxit i del de la taquilla
exacte,
d'aquesta primera. En el repartiment hi trobem Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey i Jeff Goldblum, entre molts d'altres. Està dirigida per John M. Shue, que va debutar el 2001 amb Silent Beach, i altres títols de la seva carrera són El secreto de la calabaza mágica, Jay y Joe i En un barrio de Nueva York.
Las moscas que se pasean por la cara de los burócratas me repugnan. Pero las moscas limpias de Cadaqués, esas son divinas. Llamo a mi esposa, Gala, Galushka Gradiva. Oliva. Por el óvalo de su rostro y el color de su piel. He tingut l'atreviment de citar el periodista aquí, a casa teva.
¿Com?
Buenos días, señor Salvador Dalí.
Le tengo que comentar que tenemos exactamente una hora para su entrevista. Después tengo que organizar una fiesta. Un humilde happening.
Va, va, prova a xerrameca i anem per feina.
Gerona.
Sorpresa!
I acabem amb la producció espanyola El cas Àngelus, la fascinació de Dalí. Aquesta pel·lícula combina misteri i elements de comèdia surrealista, evidentment com el seu propi personatge, però a la vegada amb un univers ple de natura, arquitectura i luxe barrejats amb la investigació i el drama. De fet, aquesta vessant, la investigadora, és la que veurem més en un perfil poder una mica desconegut del personatge Dalí. Va tenir aquesta pel·lícula la preestrena a Cadaqués amb l'assistència de tot de persones relacionades amb l'univers d'aquest pintor de Dalí, en el mateix lloc, evidentment, on varen passar els fets.
L'argument ens explica, doncs, que mentre està supervisant la festa d'aniversari d'un amic, Salvador Dalí rep la visita d'un periodista madrileny que vol entrevistar-lo sobre un episodi concret de la seva vida, la reaparició d'un tractat que el pintor havia escrit 20 anys enrere i que es va perdre en la seva fugida causada per la invasió nazi de França. El rerefons de la història, però, és la fascinació que Dalí va sentir per l'obra Àngelus, de Millet, una pintura que el va impulsar a escriure aquest tractat del qual parlàvem, que es diu El mite tràgic de l'Àngelus i publicat a França l'any 1963. En el repartiment hi tenim el propi director del film, que és Joan Fran Charansonet, acompanyat per Montse Alcoverro, Ricard Balada i Esther Nubiola. El director, com dèiem, és conegut també per títols com La memòria de Telares i Pàtria.
I a totes aquestes novetats, concretament tres, aquesta cal afegir-hi també el nou títol del cicle 5, que ja sabeu que és el cinema infantil en català. Dissabtes i diumenges, a primera sessió de la tarda, a les 4 i a preus reduïts. Aquesta setmana tenim el títol Backdoor i els seus amics, un aguiló que ha estat criat per una família de gallines en un poble remot i que per descobrir-se a si mateix iniciarà un viatge cap a Ciutat Aviar, on precisament allà coneixerà els qui són com ell. Per tant, la distribució de la cartellera ens queda amb 5 doblets. El primer, com sempre diem, dissabte i diumenge només, perquè és precisament aquest títol, Backdoor i els seus amics, que fa doblet amb una còpia de Gladiator 2. Els altres són Jurado número 2 amb Wicked, Venom el último baile amb una altra còpia de Gladiator 2, Robot Salvaje amb Marco i Red One amb El cas Àngelus, la fascinació de Dalí. I a les tres sales restants, la mateixa pel·lícula en totes les projeccions, que són Raqqa, Wicked i una altra còpia de Gladiator 2.
I a l'agenda, noteu també que dimarts vinent, 27 de novembre, hi haurà nova sessió d'òpera als cinemes. En aquesta ocasió, Simon Boccanegra en directe i des del Teatre de l'Òpera de Roma. Estrenada el 1857 i amb una durada de 135 minuts, la podrà veure a les 6 de la tarda al Cine Solot. I dijous vinent, la pel·lícula que es farà en versió original serà Wicked.
El nus de la pel·lícula.
I com ja us hem anunciat a l'entrada del programa, avui toca aquesta secció, un nus de la pel·lícula, que és tractar o parlar o una mica conversar al voltant de tipus de pel·lícula que el seu nus, el seu argument, el seu principal motiu de guió sigui un fet concret, un objecte, una situació, un personatge. Avui tenim els fenòmens meteorològics, que ve molt a compte de tot el que estem vivint.
Exacte.
Com sempre, les músiques de fons adients al tema, aquest cantant Sota la pluja.
Que també hi és,
Que també
està
hi és.
Aquí.
Perquè però a tu t'agrada parlar de la pluja, eh?
Sí, perquè la pluja és un element que les pel·lícules sovint acaba sent com un coprotagonista més. Tots sabem que, sabem que una pel·lícula està formada per un cúmul de moltíssimes coses i, al igual que una escenografia és molt important, que és molt important la llum, que és molt important el so, etc, etc. No? Aleshores, hi ha elements que en molts casos s'utilitzen per acabar de donar una força o una intencionalitat a una escena, ja sigui dramàtica, sigui romàntica. La pluja, de fet, juga molts papers diversos. Llavors, ara que estem escoltant la banda sonora, a Cantando bajo la lluvia, evidentment, la pluja és coprotagonista en aquesta pel·lícula.
I, a més, és tot un símbol.
Exacte.
Tot un símbol de moltes coses que la pel·lícula posa sobre la taula.
Passa també, per exemple, amb un altre clàssic, com és el de Desayuno con Diamantes, l'escena final, gat inclòs, que porta drama com a intensitat, al mateix temps romanticisme, no? Juga una mica amb les dues coses, i sí que és cert que és un element que no està posat per atzar, com en tants altres, a les pel·lícules.
I deixa'm dir que per mi ara m'ha vingut un flash com a sorprenent, com a espectacular, la pluja que hi ha gairebé cap al final de la pel·lícula, una pluja de granotes en la pel·lícula Magnolia, i que el primer cop que ho vaig veure vaig pensar que era una cosa extraordinària, que després, documentant-te, veus que ha passat i que és possible que hi hagi pluja d'objectes a través d'un huracà o d'un moviment també meteorològic i que produeix efectes com aquest, peixos o granotes, en aquell cas.
Exacte. També tenim, si recordeu tots, l'escena mítica de Jurassic Park, la primera de la saga, la mítica del Rex. Està plovent en aquell moment i la pluja juga un paper, perquè ja teniu l'aigua que tenen en el cotxe que amb el so vibra i després passa el mateix amb els vessals d'aigua i té tot un aire tot plegat més complex.
I que dificulta l'acció dels personatges pel fang, per tota l'aigua que hi arany.
La visibilitat, és fosc. Bé, doncs tot això també, ara ens situem a Jurassic Park amb la banda sonora, però també és un altre element que tu dius, no és una pel·lícula en la que estigui plovent sempre, com la que vindrà després, que sí que passa, però que aquí té una intencionalitat i la pluja també s'utilitza per donar-li més força a l'escena que està passant. No? I tenim, per exemple, un Blade Runner, on plou quasi sempre. On hi ha...
I que també no queda clar si és una pluja àcida o una pluja normal.
Però ja que forma part d'aquesta atmosfera, no? Com també hi ha algunes escenes de la saga, perquè aquí hi ha diverses de Terminator, en el que també es juga
també
amb tota aquesta pluja. Sobretot passa en pel·lícules que o volen ser més fosques, que d'alguna manera hi ha molta nit o poca llum, etc. La pluja també acaba de jugar un paper, no? Llavors, bueno, és una utilització de la meteorologia que no està posada a l'atzar.
M'agrada que hagis començat amb aquests exemples perquè normalment, ho parlàvem fa uns dies, sovint s'associa les pel·lícules amb fenòmens meteorològics en què hagin de ser necessàriament desastres ecològics o de canvi climàtic, i no sempre és així, com alguns dels casos que tu has posat. Jo, una mica, quan vaig pensar amb quins temes o quines pel·lícules volia ressaltar, em vaig anar als dos extrems de dos fenòmens meteorològics, que un és el que menys m'agrada i l'altre el que més m'agrada. Per una part la calor i per l'altra la neu. La primera és la que em fa pensar i recordar moments, situacions, pel·lícules en què la gent acostuma a estar una mica exaltada, una mica irritable per la temperatura, per la calor, per la suor, i els ens hem d'anar a una inevitable Un dia de fúria, que és una pel·lícula que dona molt a entendre això, o si volem fer una mica més èpics o romàntics, Un tramvia llamado Deseo, amb aquells personatges suats constantment, o La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, que precisament té la possibilitat de que l'argument sigui creïble i real en el fet de que passa l'estiu
quan la gent té les finestres,
amb una persona que per una qüestió d'accident ha d'estar reclosa a dintre de casa, però gràcies a la calor que fa i et poder tenir les cortines, perquè és l'estiu, obertes, i les finestres també, pots sentir i veure tots els veïns que té davant del pati i, per tant, donar-se totes les situacions que es donen.
De fet, un altre dels elements meteorològics que es fa servir, i aquest potser sí que habitualment l'associem molt a un gènere, és la boira.
Sí.
La boira, per la manca de visibilitat que suposa, pel fet que a vegades acompanyada fa que no hi vegis, pot ser de nit o de primeres hores del matí, normalment s'utilitza molt en pel·lícules del gènere de terror o del gènere més de thriller o de misteri. Aquí tenim un El bosque de Shyamalan, per exemple, on juga un paper més, la boira és un protagonista més d'aquesta pel·lícula.
I un concepte de l'argument.
Absolutament. La niebla de l'any 1980, aquesta de terror, aquí en sortien coses, no? O, per exemple, Pirates del Caribe, la boira és la que anuncia que arriba la terrible perla negra. Aleshores, sí, quan van al mar, quan hi ha boira, automàticament és un símbol d'alerta, no?
Un contrapès en els moments de terror seria una escena que hi ha a la pel·lícula Marcor, de Fellini, en què l'avi de la família amb un dels nets surt al carrer i hi ha una boira, i la seva primera que se li ocult és dir: és fantàstic, diu, no es veu res. O sigui que per ell, el millor que podria passar-li és que no veiés res.
No veiés res. Bé, efectivament, la boira sí que juga sempre una mica aquest paper. És veritat, Jordi, que la meteorologia extrema dona molt de si. Tu ara abans parlaves de la calor,
sí,
i després tens a l'altre extrem la neu.
La neu, i evidentment el primer que em va venir al cap va ser La resplendor, de Stanley Kubrick, que és una pel·lícula que, cal dir-ho, és de terror, però que el que explica és el pànic de l'escriptor davant de la pàgina en blanc, i a partir d'aquí tota una història que hi ha al darrere. I també, com no, la que sempre m'ha agradat i he estimat molt és la pel·lícula Fargo, dels germans Coen, on, de passada, deixa-m'ho dir, Frances McDormand va ser la gran explosió internacional que va guanyar l'Oscar a la millor actriu i la pel·lícula al millor guió, i on el segell dels germans Coen van començar a donar-se per característic i reconeixible en tots els seus productes a partir de Fargo.
De fet, la neu o el gel sí que ens ve al cap tots el dia de mañana, que en aquest cas ja parlem de canvi climàtic extrem, etc., que aquí ja entrem amb aquestes superproduccions. També tenim Twister, no la podem deixar, perquè a més hi ha Twister, l'original. I
no la podem deixar perquè és d'aquelles pel·lícules que si l'enganxes no pots deixar-la, sí.
Per això eres de l'any 96 i ara aquest últim any han fet la versió dels Twisters amb S. Tenim també, si us recordeu, La tormenta perfecta, d'aquests pescadors atrapats al mar amb una tempesta absolutament brutal.
Molt impactant.
Llavors tenim altres pel·lícules que barregen tota la part també, bé, i algunes d'aquestes de ciència-ficció com Geostorm, aquesta tecnologia dissenyada per controlar el clima, no? El fet del control del clima absurd en moltes sèries i pel·lícules infantils,
sí,
però pel·lícules d'adults, per entendre'ns, aquí Geostorm és un exemple. Snowpierce, parlaves de la neu,
aquesta nova
era glacial que obliga la humanitat que queda a viure en un tren, que és una mica l'excusa per parlar del sistema de classes, de les relacions de poder, etc, però està ambientada a partir
d'aquest... I del canvi climàtic,
De tot aquest fenomen. O, per exemple, això potser no està meteorològic, però té conseqüències, la del núcleo, en el qual el nucli terrestre de la Terra té una sèrie de problemes i a partir d'aquí generen una sèrie de fenòmens meteorològics extrems, etc, etc. I el que dèiem d'animació, saps que sempre una pinzellada, tothom us vindrà al cap Frozen, on es fa servir el gel i la possibilitat de crear-lo com a centre aquí de la pel·lícula. Però també, per exemple, parlaves, Jordi, de les pluges de granotes, Tenim Llúvia d'Albòndigues, en el que un inventor inventa que plogui no aigua sinó menjar, amb tot el que això suposa.
Que és més interessant que l'altre cas, almenys gastronòmicament, evidentment. I recollint una mica tot plegat, com que dels fenòmens meteorològics, i que potser a vegades voldríem controlar-los, els quins són responsables, almenys d'informar-ho, són els homes i les dones del temps, a tot plegat he volgut posar-vos com a exemple la pel·lícula Todo por un sueño, de Gus Van Sant, una de les primeres pel·lícules de la filmografia de Nicole Kidman, joveníssima, i que al costat tenia ni més ni menys que Joaquin Phoenix, Matt Dillon i Casey Affleck, i que expressa el somni com a màxima expressió de l'ambició humana, eh? Sí. Aquella noia, aquella dona que volia qualsevol cosa com tal de ser famosa, triomfa, coneguda i mediàtica i poder sortir allà on... Va tenir moltes nominacions i concretament el Globus d'Or a millor actriu per Nicole Kidman. La podeu trobar en moltes plataformes.
Sessió Contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs vinga, l'apartat de notícies us ho hem avançat quan començàvem. El cap de setmana passat vam saber una notícia que podríem dir que té com dues cares, com passa de fet amb moltes coses. Per una banda, sembla que Denzel Washington té la intenció de retirar-se. Això, de per si, seria una mala notícia.
D'entrada, sí.
Però, per altra banda, encara té molts projectes a mitges i caldrà veure si finalment els acaba duent a terme o no. Mm-hmm. Ell el que de moment ha dit és que vol treballar amb els millors. Això és una manera de... políticament correcte de dir ja no acceptaré segons quines coses.
De posar un sedàs, sí, sí.
S'ho pot permetre, per edat, per trajectòria, etc. No? Llavors, també pot ser que si fa menys, evidentment, doncs el veiem amb menys productes, el que no sabem és la quantitat, si això el que dèiem, no? Si realment hi ha una retirada o simplement passarem a escollir uns quants treballs, però afegit...
Aquí hauríem de veure també quin és el concepte d'ell dels millors, perquè si veiem els projectes que li queden, està per veure si són realment els millors escollits.
Entenc que deu ser els millors del que li arriba.
Exacte.
Després veiem el que li arriba. Ell, però, ha afegit també que no vol dir que retiri, sinó que li interessa molt en posar-se darrere les càmeres, cosa que és una cosa que molts actors, no tots, però molts actors fan en algun moment o altre de la seva carrera. Projectes que dèiem que ell té en cartera. Té una pel·lícula sobre el general cartaginès Aníbal. Té Black Panther 3, que el director ha escrit un paper pensant en ell.
Per tant, aquest l'haurà d'acceptar.
Una pel·lícula amb Steve McQueen, una adaptació d'Otelo i un projecte relacionat amb el Rei Lear. Per tant, veurem de tots aquests que té damunt la taula quants es concreten.
I seguim informant perquè després de les nominacions del 4K, que ja en vàrem parlar la setmana passada, ja tenim les primeres notes informatives al voltant dels Premis Goya 2025. La data serà el 8 de febrer, tindrà lloc a Granada aquest any, i títols a tenir en compte, ho dic perquè alguns ja hi ha molta possibilitat, evidentment, de veure-ho, tant en sales com alguns en plataformes, i per aquells que són doncs més malaltets com jo, que els agrada intentar veure la majoria de títols quan hi ha una gala d'aquest tipus, tenim a Segundo Premio, d'Isaac y la Cuesta, Nina, d'Andrea Jaurrieta, La Casa, d'Àlex Montoya, i Casa en Flames, de Dani de la Orden. I per el que fa a títols que s'han vist a través de festivals i que també es poden començar a revisar, són Soy Nevenka, d'Iciar Bollaín, Los Destellos, de Pilar Palomera, o Tardes de Soledad, d'Albert Serra. A tot això hauríem d'afegir, esperem que no passi com els Forqué, L'Habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, que també haurà de tenir més d'una nominació. Com a Goya d'Honor aquest any serà per Aitana Sánchez Gijón, malgrat la seva relativa joventut, perquè encara té molt terreny per recórrer, però l'Acadèmia ha volgut reconèixer tota la seva trajectòria, que és molt llarga. Serà presentada la gala per Maribel Verdú i Leonor Watling, que déu-n'hi-do quin parell de figures es posaran davant d'escena després de l'any passat amb l'Andreu Buenafuente i Berto Romero, per tant un canvi de registre important. I el que no se sap encara, no s'ha fet públic, és qui rebrà el reconeixement internacional, que és una cosa que fa unes edicions que també es celebra. I recordem que les dues anteriors varen ser Kate Blanchett i Sigourney Weaver, i veurem aquest any a qui li tocarà. Ho anirem explicant tot plegat perquè encara ens queden molts dies, però hem volgut donar aquestes primeres informacions perquè tenen la seva importància.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Ja us avancem que pel proper programa quedarem atrapats en una de les grans pel·lícules estrenades els últims 25 anys. També parlarem de llibres i de plataformes.
I anem a regalar entrades a partir de la pregunta que us fèiem sobre quina superproducció de les que heu vist considereu més espectacular.
Aquí n'hi ha moltes, i evidentment tants caps, tants barrets, eh? Cadascú té la
seva
preferència.
N'hi ha una que ha coincidit molt amb moltes opinions.
Avatar és una de les que ha sortit més. També ens han parlat de Star Wars, d'Avengers, del Senyor dels Anells, una altra gran superproducció. I bé, també hi ha qui opina amb 7 anys que la millor és Coco.
Ah, mira, veus? Doncs està bé.
Ja, evidentment. A partir d'aquí, entre totes les respostes que hem rebut, s'emporta aquestes dues entrades, gentilesa del cinema Zulot, la Sandra Lerín, que ens ha dit Avatar. Quan la vaig veure, em va impactar molt com havia evolucionat el cinema.
I nosaltres el que voldríem saber, a partir de l'excusa de l'estrena d'aquesta pel·lícula raca, de caràcter marcat d'espies, a quina ciutat del món ubicaríeu una pel·lícula d'espies i, com sempre diem, per què?
Doncs vinga, ja sabeu que ens podeu enviar les vostres respostes a través del Facebook i de l'Instagram de Ràdio Olot.
La nostra ciutat és Ràdio Olot i nosaltres no espiem, sinó que informem i parlem de cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.